El gall del monestir, amb Josep Gimeno.
Un quart de deu comença aquesta hora la tertúlia del gall del monestir. Amb nosaltres a l'estudi Ramon Barnils tenim l'Eduard Gené, en Lluís Ribas i en Bernat Picornell. Molt bon dia als tres.
Bon dia.
Ha anat bé el cap de setmana?
Perfecte.
Sí?
Els cap de setmana sempre van bé, no?
No sé, a veure...
Molt teatre aquell cap de setmana.
Sí? Ara en parlarem també del teatre auditori. De fet, parlant de tradicions de Sant Cugat, l'Aplec de la Salut no es va celebrar ahir perquè es va anul·lar per la possibilitat que hi havia que hi hagués mal temps i que plogués. I, de fet, no va ploure.
No toquem amb el temps.
No. Ho dic perquè hi ha hagut algun comentari a la web de cugat.cat de gent dient, home, ens van dir que anul·laven l'Aplec de la Salut, que plouria tant, i, de fet, ja es va anul·lar el dissabte, o sigui que el dissabte ja van dir que no hi hauria res, i el diumenge vam tenir un dia, home, esplèndid potser no, però molt agradable per passejar per Sant Cugat. Vull dir que, no sé. A més, tenim les botigues obertes, que això aquesta és una altra.
Jo trobo que és molt simptomàtic que el dia de la Hispanitat el Corte Inglés estigui funcionant a tope. I em sembla una cosa que té certa gràcia. No, jo volia comentar-te això que deies de l'Aplec de la Salut, perquè l'Aplec de la Salut, si jo no estic errat, i hi ha doncs, persones ben enteses documentalment, històricament, que sí.
Ja sé per on vas, eh?
Bueno, es va instaurar l'any 1939 i es va instaurar precisament fent-lo coincidir amb el dia 12, el dia del Pilar i el dia de l'Hispanitat, i que durant alguns anys, en alguna ocasió, hi ha hagut, diguem-ne, unes al·lusions, tentatives, en fi, inclús quasi declaracions, en el sentit d'anul·lar aquest aplec, deixar-lo córrer perquè té els precedents que té. Però fins ara doncs, sembla que la cosa no ha avançat perquè en aquests anys ha fet un canvi fins al punt que sembla que això seria bastant... És igual com un monòlit que hi ha doncs, a Valldoreix, no?
Això que comentes de les connotacions que té l'Aplec de la Salut i el seu origen, ho va comentar divendres el Domènec Miquel, que diu que quan van governar les esquerres a Valldoreix, ell va intentar fer entendre d'on venia aquesta celebració, la vinculació amb els franquistes de l'època, i no hi ha hagut manera de canviar-la, la data. Vull dir que...
Bueno, això s'acabarà el dia que el dia 12 no sigui festiu i sigui laborable, no? D'aquí uns quants anys, quan el 12 no... tots anem a treballar, doncs ningú anirà a Salut, vull dir que és senzill.
El diumenge no.
El diumenge no, clar, però si cal un diumenge, diguem. Si
cal un diumenge no.
Sí, sí.
De fet, això de les botigues obertes, ahir vaig poder fer el passeig ràpid entre l'estació de Sant Cugat i la plaça d'Octavià i probablement hi havia un 60% de botigues obertes. Sí que és cert que moltes d'elles, ho ha explicat la presidenta de Sant Cugat Comerç, cugat.cat, van obrir només durant el matí, no van fer tota la jornada completa, però vaja, que hi havia gent dintre les botigues i déu-n'hi-do el moviment que s'hi veia.
És clar.
Sobretot al carrer Santiago Rossinyol i Santa Maria.
El Teatre Auditori, per la tarda, que feien el Zoo de Vidre, de Tennessee Williams, estava gairebé ple. Gairebé ple, amb una obra de teatre que és... no dic minoritària perquè no es pot dir, en Tennessee Williams té un arrastre popular important, o sigui popular doncs conegut, clàssic ja, i el fet és que hi havia un 80% d'aforament cobert, un èxit en aquest sentit, pensant en això, i pensant que havia hagut dissabte el Love of Lesbian i hi ha hagut el divendres a la Mariquien i el Corella. Per cert que no sé si amb Oriol Junqueras, l'alcalde de Sant Vicenç dels Horts, i fa molta gràcia que el grup més important del poble es digui Love of Lesbian.
Bueno, o sigui, li agrada molt el grup, diguem, tinc entès, vull dir que el segueix.
Escolti, parlem de l'actualitat política, si us poden sortir altres temes, òbviament culturals o de qualsevol altre àmbit. Vam tenir la manifestació ahir a la plaça de Catalunya, en l'acte organitzat per Societat Civil Catalana, en què també hi van aportar gent, partits polítics com Partit Popular, Ciutadans i Plataforma per Catalunya. Segons la Guàrdia Urbana, va haver-hi 38.000 persones en aquesta concentració a la plaça de Catalunya, que no es va omplir, es va omplir només al centre, perquè als voltants, en les fotografies panoràmiques, es veu com hi havia gent, però vaja, que no estava incorporada aquesta manifestació. També tenim el col·lectiu Contrastant, que no sé si el coneixen, que és un col·lectiu que es dedica a avaluar la gent que va a les manifestacions i concentracions, amb els metres quadrats, veuen la densitat de gent que hi ha, i diu que hi havia 16.000 persones. Més enllà d'això va haver-hi aquesta manifestació i a Sant Cugat vam tenir un acte previ a la plaça d'Octavià on una quarantena de persones, també convocades per Societat Civil Catalana, es van concentrar davant del monestir per defensar el Dia de la Hispanitat i rebutjar la independència. Després aquestes persones van agafar el tren i van anar cap a Barcelona. Quina valoració els mereix l'acte d'aquest diumenge? Qui vulgui començar? Lluís!
Sí, em sembla que hi ha dos parts que es tenen. Hi ha una gent que hi va perquè ell se sent espanyol i català i tot això, jo crec que és una manera normal de sentir-se, o sigui que està molt bé que se senti així, els sentiments és difícil jugar, i però llavors hi ha un gruix que no, que ja no són tan respectables, no? Vaig veure, bueno, també va ser divertit per això, perquè hi ha una frase de Camacho que llavors és igual, hi havia 38 o 40.000 persones, és igual, o 50.000 persones, no? I deia, ella deia que allà hi havia els milions de persones que no tenen veu. I dic, hòstia, això és molt fort, i això té conya, perquè clar, amb 30.000 o 40 o 50.000 persones que agafi la representativitat de tots els altres que no van anar a la UB, perquè la senyora deia això, vull dir, em va fer molta gràcia, no? O sigui, i després vaig veure coses que a Montjuïc no em va agradar. Avui he vist una foto del Mas que trobo despreciable perquè era posat al garrote vil. Hi ha unes coses que realment fan molta angúnia, no? Fan molta angúnia i no són maques. O sigui, jo diferenciaria una part d'una gent que té un sentiment que trobo molt respectable, que sentin catalans i espanyols, que bé, a mi em sembla perfecte, però doncs, hi ha una massa de gent que no m'agrada gens, o sigui, em fa por, no? Vull dir, aquelles coses que dius, hosti, espanta aquest tipus de gent, no? I després és a Madrid que no entén, no? Vaig veure les fotos manipulades també, efectivament hi havia el centre de la plaça Catalunya, estava molt ple, estava pleníssim, no? Els laterals de la plaça Catalunya, doncs jo crec que hi havia gent que passava com cada dia per allà o cada diumenge que no eren, no formaven part, i vaig veure les fotos manipulades, no? La Camacho que va fer una foto de retallant el centre de la plaça Catalunya, com no ho sé, jo crec que seguim com estàvem, no? Que no entenen el que passa i que després hi ha aquesta gent violenta amb aquests actes que a mi em preocupa, vull dir, em fan por, vull dir, senzillament em fan por.
Aquesta gent, jo aquest matí he sentit, és a dir, sí que és cert doncs, que la concentració doncs, feixista, nazi, com li vulguis dir, diguem, de Montjuïc doncs, es criaven una sèrie de consignes, diguem, en fi, que un jutge s'ho podria començar a mirar, però el Parlament Central de l'acte aquell, diguem, es va cridar a l'afusellament d'Artur Mas i l'Oriol Junqueras, diguem, no? Emulant doncs, a Lluís Companys, com diuen en el Parlament, que per cert dimecres farà anys del seu afusellament, en fi, i per l'altra banda doncs, tenim a un noi que per portar una estelada doncs, es passa una nit al calabós, no? Bueno, no sé, jo crec que aquí doncs, tenim un greu problema, diguem, o sigui, em sembla genial i perfecte doncs, que la gent es pugui manifestar a la plaça de Catalunya i manipular les seves fotografies perquè així doncs, creguin que són més. Val, perfecte, doncs, que cadascú que òbviament faci el que vulgui en un ambient doncs, correcte, etc. Però vaja, per l'altra banda, hi ha coses en aquest país doncs, que, en fi, que es toleren, que altres països doncs, no es tolerarien de cap de les maneres i aquí, doncs, bueno, en fi, doncs, qui dia passa any empeny, no? Per tant, una mica el que deia el Lluís, érem, o sigui, bueno, estem al mateix lloc, diguem, on érem, per tant, sense novetats del front.
El fet del nombre de persones que quan es mira d'una banda doncs es diu això no té importància o no són representatius, i quan es mira per una altra resulta que sí que són representatius i té importància, jo ja és un punt que ja us ho dic de veritat, ja diguéssim passo absolutament d'aquest tema. No, m'és igual, 48, 30, 15...
No, és igual, però com si volen ser 100.
Exacte,
100.000, perfecte.
Com si fóssim 100.000.
Perfecte, 100.000 persones.
Com si fóssim mig millor, perquè en definitiva el punt de veritat important és podem demostrar unes urnes o no podem demostrar unes urnes. Tot el demés és una mica un joc una mica bèstia que en el que caiem tots plegats, jo el primer... però que hi ha un punt que dic, no vull entrar en aquestes consideracions. El que sí que és veritat, i això ho hem d'admetre tots, és que aquest tipus de, aquest grupúsculs, diguéssim, que fan aquest tipus d'amenaça, aquest tipus de, inclús d'afirmació, d'amor i tal, malauradament estan a totes les bandes, no ens equivoquem. O sigui, hi ha gent o sigui, quan s'arriba a un punt determinat d'una manifestació de tipus doncs, polític o de tipus social, tal, sempre hi ha uns quants que jo diria que són intercanviables en aquesta vida, malauradament la història ho ha demostrat, són intercanviables, és igual com aquell tipus de polític que jo sempre he dit, que jo, hi ha uns que estaven a Convergència i estan a Convergència en un moment determinat i que estaven al PSC, PSOE en un moment determinat i són purament intercanviables. Si agafessis aquest tio, ho fotessis a l'altra banda, la forma de comportament és la mateixa, malauradament, perquè són un tipus de personatges, tipus de persones, que només veuen allò que en diuen la palla a l'ull aliè i no veuen la biga en el seu ull. És així.
Sí.
Ara, al final acabem al mateix punt. Escolti'm, vostès són representatius, en aquest cas que es va manifestar per Catalunya, d'un grup determinat, d'un percentatge determinat de la població catalana. Doncs sí, molt bé. Demostrem-ho d'una punyetera vegada, veiem-ho d'una punyetera vegada, amb unes urnes, que és el que hi ha i qui són exactament, perquè aleshores ens sortiríem allò de no, és que hi ha la minoria silenciosa, els que no poden participar, els que no sé què.
De fet,
sortim d'aquest atzucat i d'una punyetera vegada.
També crec que l'independentisme s'equivocaria si pensés que els defensors del no eren els que estaven a la plaça Catalunya.
Ho dic perquè ahir,
buscant a les xarxes socials, doncs veies comentaris sorneguers, vaja, perquè en teoria esperaven tenir molta més gent. Ha corregut un vídeo del diari Ara en què es veu una sèrie de gent dient perquè els catalans no hem de poder votar el 9 de novembre, i hi ha gent que ofereix uns arguments que vaja, no sé si són arguments.
De fet, hi ha gent que sí que diu que hem de poder votar, però després vaja. Però llavors es pot convocar la consulta? No. Ah, però llavors la reforma de la Constitució perquè es pugui convocar? No, tampoc es pot reformar la Constitució. Molt bé.
Ho dic perquè aquest vídeo doncs s'ha mogut molt i doncs s'ha penjat a totes les xarxes socials, però vaja, que els defensors del no crec que siguin precisament tots com els que surten en aquest vídeo no. I com els que es van concentrar a la plaça de Catalunya. Ho dic perquè, vaja, diguem-ne, manifestacions està molt clar qui guanya, però vaja, en una consulta no s'hauria de veure. Però vaja, s'ha de fer la consulta, sí, o el referèndum.
La primera cosa important que s'hauria de veure en una consulta és el percentatge de participació. És a dir, d'aquests 100 que poden anar, quants són els que hi van? 80? 90? Aquest seria el punt que marcaria molt l'instrucció de l'impàs, no? I després, clar, quins diuen que sí i quins diuen que no. Mentre això no se sàpiga, hi ha molta gent, diguem-ne, perquè jo penso que és un tipus de... Si totes les votacions ja tenen aquesta característica, aquesta seria una de les que fins a l'últim moment, fins a l'últim quan s'entra a posar el vot, en molts casos... Allà es decidiria, perquè seria una de les votacions menys racional i més visceral. Visceral en el bon sentit de la paraula, vull dir, no visceral com a negatiu, sinó perquè seria una cosa de sentiment. I per tant, segur que es produiria un percentatge molt gran de gent que a l'arribar encara tindria els seus dubtes i quan estigués davant diria, doncs sí, o doncs no, en aquest moment.
El que deies d'això que hi ha gent intercanviable dels... Mira, jo no puc ser ni del Barça perquè no sóc...
Això, Lluís, ara ho parlem fora.
No sóc...
Tinc
un sentit tan poc sectari, tan poc de grup, que no, perquè quan no sé, quan el Messi fot una cosa mal feta i de la gent...
Aplaudeix, sí, penso clar, de la jutjat.
Clar, totes aquestes coses a mi m'escarrifen molt, per molt de Barça que sigui, no? O sigui, jo no podria estar mai des de cap partit polític, perquè...
El contacte de tertulià després ho mirem, això, eh?
Sí. O sigui, no sóc gens. El que tu dius sí que és cert, amb segons quins polítics has dit i tot això, sí, clar, però sí, i encara està passant, eh? Vull dir, encara si féssim un historial de tots ens trobaríem cada sorpresa bestial, no? Però, dit això, la diferència és el que abans ha dit en Bernat, que mentre amb un noi que porta l'estelada en un partit de bàsquet li foten 4.000 euros i el foten tot una nit a la presó, doncs aquests senyors que criden a la violència i tot això, no hi ha. Ara això no els hi passa res. O sigui, estan, i clar, això és una gran diferència, que és això el que fa desconfiar d'aquest estat. Clar, vull dir, desconfio, jo em fa, vull dir, no m'agrada. No m'agrada perquè veig aquestes coses, una d'aquestes coses, no? Però aquí no hi ha una part de responsabilitat també, dic jo, jo no ho sé, dels Mossos d'Esquadra que estaven allà. Perquè són una autoritat, crec jo, no? I després estan fent una il·legalitat.
Això no és la... Què vols dir?
Tinc entès que van actuar, eh? Anaven a gravar una...
Anaven a gravar, però després se'n van cremar moltes més. Vull dir, mira, l'altre dia vaig sentir una cosa a la Sexta que em va esbarar també, perquè vaig pensar, hòstia, quin país vivim. Hi havia això que van fer del País Valencià. Llavors veu una fotografia que hi ha l'alcaldessa de Barberà amb el president de la Comunitat Valenciana, i al fondo, però vol dir al fondo, a 15 metres hi ha uns tios amb banderes nazis i tot això, no? Hi havia un periodista que surt al TED de Tertulià, a TV3, que ho va comentar públicament, o sigui que si no és veritat que el fotin a la presó amb ell, també que el denuncien. Però va denunciar un fet, que diu que quan aquests nazis estaven cridant consignes nazis, va anar amb l'oficial de la Policia Nacional i va dir, escolti'm, això no és denunciable, no té obligació vostè denunciar això. I aquest senyor diu que li va dir, miri, jo li aconsello que se'n vagi, perquè si aquests no li parteixen la cara, li partiré jo. Això és molt greu. Això, hosti, aquestes coses ja dic que espanten, no? Però després jo dic, els Mossos que estan en una manifestació, hi han uns tios que criden a la violència, consignes, ells no tenen de denunciar per ofici? Dic jo, no ho sé, pregunto, pregunto, perquè és clar, si igual que aquell de Policia Nacional diu que se'n vagi perquè si no li foten les quatre bufetades a aquells, els hi fotran a ells, vull dir, jo crec que que tothom té d'agafar les seves responsabilitats també, eh? Vull dir, penso que si es passa la ratlla a algú, vull dir, tothom pot tindre les idees que pot tindre i jo les respecto quasi totes. Ara, en quan una persona està demanant violència, està fotent una foto a Facebook, que és amb el Garrote Vil i tot això, hòstia, jo em sembla que aquí té d'actuar l'autoritat, però esclar, aquí també hi ha autoritats aquí a Catalunya, jo crec que tenien de començar a treballar també, eh?
Els grups de valencians de nazis, declaradament nazis i no cap subterfugi ni cap adjectiu diferent, en fi, es manifesten d'una forma regular, se sí, sap sí. El seu contestant, sí, els noms i cognom, igual com els que van entrar a Madrid a Blanquerna i van fer el que van fer, i van entrar i van agafar un moment, pum pum, van fer una declaració, sí, sí. I van sortir una altra vegada. Per tant, jo diria que aquests grups, per segons quins llocs, són com els anticossos. És a dir, és com tenir la pròpia societat, en aquest cas la espanyola o la valenciana concretament, pel que dius tu, ho tenen com uns antigossos, perquè aquests defensen en el fons, o sigui, són la manifestació externa de forma clara d'aquelles coses que també ho pensen altres que no ho diuen, però que també està en el pensament. La senyora Rita Barberà, dit així fàcilment, no sé si em poden demandar o no, és una feixista declarada. I ja està. I a més ella no s'amaga de dir segons quines coses, no se n'amaga. I clar, una cosa és dir que ha tingut un monedero, un loefe, que havia venut a regalar i que això no té cap importància, exactament igual com els senyors que han utilitzat les targes aquestes opaques, que jo a la meva vida he sapigut què vol dir tenir una targe opaca, ojalà que no hagués sabut alguna vegada què vol dir això, perquè no sé què collons vol dir una targe opaca. Jo sé que pago una cosa i aquell diner va parar en algun lloc, i el carreguen en algun lloc. doncs forma part d'una forma de funcionar que és així. I és fotut, però és d'aquesta manera.
Forma part d'un tarannà general, que a mi em sembla esperpèntic, que canviem de tema, diguem, però jo, hòstia, és que hi veig relació, diguem. L'altre dia em vaig enterar de que la pobra metgessa aquesta, auxiliar d'infermeria, diguem, que està infectada per l'Ebola, es va enterar pels mitjans de comunicació que estava infectada. Sí. És més, el metge que va fer les proves d'aquesta dona també es va enterar pels mitjans de comunicació de les proves que ell mateix havia fet. Com gestionen les coses en aquest país? Perquè constantment estan sortint pues, que si les tarxes de Caixa Madrid, mala gestió per a tot arreu, em sembla, no ho sé, i cada setmana pues, agafes el diari i hi ha mil exemples, diguem, doncs de ja no de mala gestió, sinó de deixadesa, de no cuidar, diguem...
Però no és deixadesa, Bernat, no t'equivoquis, és connivència.
És diferent, sí, 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 no, jo estava parlant en termes més generals, diguem, no estava parlant de les manifestacions nazis, diguem, de València.
No, però a part d'això és connivència, inclús amb aquest aspecte del robatori declarat. És a dir, el fet... O sigui, si tu mires, per exemple, els últims 10 anys d'en Rodrigo Rato, des que era vicepresident del govern, fins que va passar per el front, el FMI, com a president, fins que va tornar, fins que es va posar al front de... va crear la Bankia. Si fas una anàlisi de tot això, veuràs que és una depredació contínua del fet d'enriquir-se personalment.
Sí, ell, el seu patrimoni no...
I els seus amics, i els seus amics a partir d'això. Tenint en compte que va sortir de l'FMI per la porta de darrere. O sigui que ja, diguéssim, no el van fotre fora d'una manera oficial, però gairebé. Per tant, aquesta connivència, mentre tots ho farem tot, però a l'inversa, entre tots, entre alguns ens ho farem tot, això és un fet declaradíssim, que inclou aquest aspecte que apuntaves tu d'aquesta infermera que està en aquest estat. Les declaracions del conseller de Sanitat de la Comunitat de Madrid són de jutjat de guàrdia. Tal qual.
M'havia dit.
Bueno, però escolta,
tal qual. Aquest tio, a les 5 minuts de fet de la declaració, el senyor Ignacio López ja el tenia que fotre al carrer. La primera cosa que tenia que fer, immediatament. Perquè a més ell va dir que no li importava, perquè com que era metge i es guanyava la vida, no li importava que fotis ni por. Doncs molt bé, a mi sí que m'importa que el fotin fora, perquè no es poden acceptar unes declaracions avui, en aquests moments, d'un tio que està al forn d'una cosa com aquesta, amb una situació com aquesta, tan dramàtica, i que a sobre tingui pebrots a dir que se'n va anar a la perruqueria a sobre. Home, per favor, i altres coses que va dir.
Lluís, que volia
sí,
fer alguna
no,
cosa.
Que jo dic que això, però, aviam, no fotem tot en un cantó, també. És una falta de respecte al ciutadà. L'administració li falta el respecte al ciutadà. I això aquí, allà i a quallà.
Sí, no.
O sigui que, aviam, centrem la cosa. És una pandilla xoriço, això, no hi ha cap dubte d'això. Però el que hi ha al fons d'això és una manca de respecte al ciutadà. I això es demostra amb aquesta infermera. Surt l'Obama, jo l'Amèrica no crec que sigui el paradigma de la democràcia i tot això, no, però el comportament, tracten a l'infermera que se'ls ha infectat a Texas com una heroïna, perquè jo crec que ho és, perquè és una persona que juga la seva salut per cuidar amb una altra. Aquí la tracten d'embustera, de despistada, d'embustera... Clar, doncs és un
inepte.
Li falta, vull dir, és una manca de respecte, perquè aquí l'administració mira els administrats com a idiotes que anem seguint, ens van enganyant, perquè esclar, un partit que exigeix que tu paguis l'IVA quan ell està demostrat que no ha pagat mai l'IVA, que ha pagat amb negre, cony, això és una falta de respecte tan gran. I esclar, i nosaltres no reaccionem. I això és una cosa que s'estableix, però a tot nivell administratiu, l'administració no es té respecte al ciutadà. Vull dir, ahir vaig estar amb Pep Codó, amb el nostre company i el nostre amic escultor, i estava explicant que ell té un problema amb el telèfon i ningú l'escolta. Clar, l'administració no escolta, perquè és el teu problema, no, és el, no, no es fan càrrec de que ells estan al servei teu. Eh? I això ha portat a, pues, aquesta manca de respecte. Vull dir que la pobra infermera que està allà ajudant amb uns malalts s'infecta per desgràcia.
L'infermera que a més va voluntària.
Va voluntària i tot, i la tracten de tot, absolutament de tot. Mentre als Estats Units li fotran un monument si aquesta senyora es mora.
Però a més, hi ha una sèrie de conseqüències. Ja no és la infermera, que mira, al cap i a la fi és la seva feina i per desgràcia, per incompetència d'alguns, doncs, s'ha infectat. Perquè si haguessin hagut els vestits correctes, doncs no s'hagués infectat, perquè els vestits correctes no tenen guants. Els guants van incorporats amb el vestit, a diferència de com anava aquesta dona. Però i tota la resta de gent que estava al seu voltant, aquestes dues pobres noies que la van depilar ja estan infectades o no sé si s'ha confirmat o no, però tenen símptomes, no, tenen símptomes. O sigui, és a dir, tu, sense voler, és a dir, l'Estat és per la mala gestió de l'Estat, diguem-ho bé, diguem, la mala gestió de l'Estat, o sigui, fa que hi hagi una sèrie de gent afectada. Digue-li ebola, digue-li qualsevol altra cosa, però és que a mi em sembla, en fi, demencial que vagin a Europa com a grans experts en tractar casos, doncs, de ebola, i ara, ahir o abans d'ahir, sortint els experts de veritat a dir que l'Hospital Carlos III de Madrid no reuneix les condicions necessàries per tenir un pacient d'aquestes característiques. I a mi em sembla, en fi, absolutament demencial, i sobretot el que deies tu, jo estic molt d'acord amb hi ha molta gent que no entén que treballar a l'administració pública és treballar al servei de, i punt. Tu treballes al servei, o sigui, del ciutadà, ja sigui des del funcionari més baix al polític de més alt rang. I ja no parlo de dimissions, no, escolta, o sigui, tu estàs al servei d'una comunitat. Per això estàs allà. Escolta, i si no et creus aquest servei de la comunitat, fas-hi te'n vas.
De fet, la paraula en anglès de funcionari és civil servant, que vol dir servidor civil. Quan aprens aquesta paraula dius, quina diferència de dir funcionari, que sembla que tingui una funció concreta, com si fos una maquinària antiga en què simplement això fos una peça. I en anglès, doncs no, és un servidor civil que, doncs, està al servei de la societat en general, òbviament amb una funció concreta, no? Com és un funcionari. Però només la manera d'encarar el que és el funcionari en una societat avançada com l'anglesa, com nosaltres ho veiem o com la fem servir, a vegades fins i tot amb menys preu, no? Mm-hmm. Doncs vaja, que es nota aquí la diferència, no? I els tarannàs i la manera de veure-ho.
Allò, seguint una mica les últimes aportacions del Lluís i del Bernat, jo diria, primer, efectivament, quan parlem d'una administració que en el fons només funciona per si mateixa i a favor de si mateixa, no em refereixo a l'administració central, sinó efectivament a totes les administracions. I tu, quan t'apuntaves, Manel, d'aquest fet de que venen uns especialistes a veure què passa, és que el president de la Societat Espanyola d'Epidemiologia és un senyor que està al Clínic de Barcelona. Aquest senyor es va posar en contacte, de seguida, es va posar en contacte amb els seus companys de Madrid i els va dir, bueno, es va oferir, com és evident, no ell, sinó la societat, per aquesta societat espanyola. I li van dir que moltes gràcies, que ja l'avisarien. És a dir, no hi ha esperant que vinguessin els de la comunitat, perquè van ser ells, o sigui, va ser la Unió Europea la que va decidir que enviaria algú a veure què passa, perquè naturalment estem en un tot, i la frontera primera és la d'Espanya, no? Frontera física. Sinó que els d'aquí que teòricament són els que ho coneixen, perquè per algú estan dins d'un científicament estan determinats aquí, d'aquests no s'hi fa tant ni cas, fins a arribar a aquest punt. Però és que, a més, allà a Madrid hi ha un lloc més adequat per fer-ho, això, que és el que hi havia, i en canvi no ho porten allà. És que és absurd, és una cosa brutal. Amb la Comunitat de Madrid, jo tinc referències per una persona que hi està treballant a la Paz fa moltíssims anys, estan des de fa 4 anys estan en peu de guerra, o sigui, es veu que amb les manifestacions del carrer i tal, però és que ja fa molts anys que estan en peu de guerra, perquè s'està, com està fent-se aquí, com està fent-se aquí, s'està desmuntant la sanitat
pública.
A mi m'agradaria veure què ens diu el senyor Boi Ruiz de determinades correcte coses. Perquè, clar, de que diguin que no és veritat, que es tanquen, no és, i tant que és veritat, s'està desmuntant. S'està desmuntant d'una forma progressiva, sin prisa, però sin pausa. I això és d'aquesta manera. Llàstima tenir que admetre una cosa com aquesta. Però és d'aquesta manera. És una de les coses que s'hauria de solucionar en el cas que hi hagués un canvi realment com ha d'haver. En el cas que fos, tinguéssim un país independent, és una de les primeres coses, igual com l'educació, que es tindria que solucionar. És a dir, posar diners realment allà on creiem que serveix perquè un país funcioni cap al futur.
Algun comentari més? No? Tinc altres qüestions. Va començar la temporada del Teatre Auditori, que cap de setmana vam tenir espectacle de dansa, Love of Lesbian i teatre. Algun comentari, Eduard?
Va començar l'anterior, eh?
Amb el Petits Camaleons, vols dir?
No, va començar l'anterior amb una marató de 5 dies seguits a la sala escenari.
És veritat, perdona. Cert.
Va començar amb l'Anna Roig.
És veritat.
Va continuar amb el patinat. Kafka. No és patinat, perquè tu tens moltes coses i jo en tinc també moltes, però com que són més gran que tu, doncs tinc el cap més gros i m'hi calen més coses. No, a veure, de fet la sala escenari va començar aquests 5 espectacles que van ser tots molt, molt interessants, però realment el teatre, el que era el teatre com a tal, va començar el divendres amb un espectacle, jo penso que memorable, de l'Àngel Corella i l'Ara Malikian, que és un violinista libanès d'una força tan tècnica com expressiva extraordinària. Jo diria que aquí l'Àngel Corella va tenir la sort que hi fossin l'Ara Malikian i els seus músics, perquè van fer una conjunció difícil de trobar, no és habitual. El Malikian ja l'havien vist aquí en un espectacle que es deia Paganini, o sigui, el Gags del Paganini, diguéssim, que era una cosa molt més elaborada del punt de vista teatral, però que aquesta va ser una cosa, una força, un impacte emocional i musical fantàstic. I el Love of Lesbian va fer un espectacle, diguem-ne, que bastant novedors, perquè va incluir uns personatges que sortien per allà a part de les cançons. I ahir l'obra del Tennessee Williams, el Zoo de Vidre, va ser una bona representació, interessant, ben feta, ben presentada, i no ens ho podem oblidar de les 14 hores de música del Casino de la Floresta.
També, amb en Pau Riba.
Amb en Pau Riba, que a mi m'havia arribat, que vaig estar-hi una estona, i em van dir, no sé si vindrà el Pau Riba o no vindrà, i com va...
Nosaltres el vam anunciar.
Si s'ha compromès, diu que segons el que li paguin només vindrà ell i la guitarra. I bueno, ja està bé, només si ve ell i la guitarra.
Va anar-hi ell amb la guitarra.
Va estar força Pau Riba, diguéssim. Força Pau Riba. I va acabar amb el Sif aquest, que és un B.B. King a la florestana. Jo diria que va ser un èxit sobretot de convocatòria, en el sentit de que molta gent de la Floresta considera que aquell és un espai que està, si no menys tingut, doncs no ha aprofitat del tot, i jo sempre dic el mateix: si allà de forma regular si programa una cosa cada setmana, sigui familiar, sigui per joves, sigui per adults, sigui per tots, la gent ha de saber que allà hi ha una cosa cada setmana, que pot anar i qui trobarà coses. Si això es fa una cosa cada 3 setmanes, una vegada al mes, no té massa sentit.
De fet, és un dels escenaris, el Casino de la Floresta, on s'haurien de fer els concerts que durin més d'allà a la mitjanit, és a dir, que quan es parla de Can Solà, un altre dels escenaris que surt és el Casino de la Floresta. Seria un lloc ideal, segons les persones que han modificat ara el pacte per la nit, per fer concerts que s'allarguin ben entrada la matinada, perquè no molestaria els veïns, no molestaria tants veïns.
Però hi ha un veí, si fes, hi ha un veí que s'asseguro que el té sobre mateix.
Sí, patiria aquest, pobre.
Aquest patiria. No sé si deu marxar, o sigui, tinc la impressió que el dissabte devia marxar. Ja.
Però va acabar a les 11 de la nit, no? Em sembla.
Acabava, oficialment acabava a la 1.
A la 1.
A la 1. I per la gent que hi havia i tot plegat, jo imagino... Aquestes coses són típiques. Tu dius, això ho acabarem a la 1. I, efectivament, el concert acaba a la 1 i la gent comença a desfilar. Però des de que comença a desfilar fins que acaba, fins que els entorns del lloc on s'ha produït l'acte s'han buidat, doncs passa una hora.
Aquest és un dels problemes.
Passa una hora perquè hi ha les escales al costat, s'asseu allà, encara porten el got de cervesa, van xerrant, caminen una mica més cap allà un grup de 10 o 8.
La cigarreta.
La cigarreta, exactament, o que sigui. És lògic, fins a les dues, segur, que allà al voltant hi haurà una mica de... Ara, clar, diguéssim, la densitat de població al costat del Casino de la Floresta o no sé, aquí a la Bohèmia, doncs clar, no té punt de comparació.
I a més el Casino de la Floresta està encarat cap a un lloc on no hi ha cases, diguem, no? Vull dir que no és que estigui de cara a les cases, sinó que està d'esquena a les cases, malgrat que òbviament al voltant n'hi ha, diguem, i és molt cert, doncs, que tots els concerts, encara que acabin a les 12 de la nit, allà la gent es queda... s'hi queda una estona, i més si fa bon temps o encara es pot estar al carrer, no? Sí. I el que deies tu sobre que el Casino de la Floresta, però en general a tots els llocs s'han d'anar programant les coses si vols que funcionin, és molt cert. Això és com anar al gimnàs, tinc un amic que ho diu, no? Això és com anar al gimnàs. Si tu vas al gimnàs un cop al mes, no esperis resultats, diguem, perquè al final doncs, no estaràs doncs, agafant una dinàmica, no? Però ara, si tu vas anar al gimnàs a poc a poc, dia a dia, etc., doncs al final doncs, acabaràs agafant una dinàmica que la gent, doncs en aquest cas, ja sabrà que ja s'hi fan coses, que s'hi pot anar, etc. I efectivament el Casino de la Floresta és un espai vaja, dels millors que tenim, jo crec que aquí s'han quedat en quant a entorn, em sembla, vaja, extraordinari.
Té dos problemes, bueno, potser en té més, però jo en dic dos. Un problema és l'accés. És a dir, el Casino de la Floresta té, com és lògic, el fet de que si tu arribes en cotxe, si pots caminar, jo vaig a caminar, jo vaig relativament a prop, no tinc cap... si vas en cotxe, et costa molt aparcar a prop. Pots aparcar, però no, a prop segur que no. Aquest seria un. L'altre, i no menys important, és que tota la reconversió de l'espai, que està molt bé, es va anul·lar el fet que hi hagués un bar. El fet que hi hagués un espai on la gent, de forma normal, pogués anar doncs, a esmorzar... que en el seu temps allà hi havia un bar on hi havia una taula de billar, on es podien anar a jugar als cacs, on es podien anar a llegir el diari... Era un bar normal i corrent. La por de quan es va configurar aquest espai és la... bastant, jo l'entenc, de dir, qui s'apoderarà del bar? És a dir, qui es farà l'amo del bar, en el sentit d'usuari, fins al punt que no deixarà entrar altres o els farà marxar perquè arribaràs allà i dius no m'agrada aquest ambient. I això va fer que no es fes aquest bar. És una llàstima perquè aleshores això li treu aquesta, diguéssim, quotidianitat que faria que es convertís en un lloc normal d'assistència. Tu aniries allà, aniries allà, la gent es trobaria, farien això a la partida d'escacs, es prendrien una cervesa o un cafè, és igual, no em fa en aquest sentit, i durant tot el dia allò estaria funcionant i el dia que hi hagués un espectacle o hi hagués algun tipus de convocatòria, doncs encara hi hauria més gent de la que hi aniria habitual, que és el que passava abans de que es tanqués fa 20 anys i quan funcionava ara, com jo recordo perfectament, doncs l'any 70, dels 70 fins al 80 i algo, allò funcionava d'una forma brutal, no? Amb tot, amb festivals infantils, amb concerts, amb de tot.
Home, va costar reobrir, va ser d'aquells equipaments que va haver-hi campanya, insistència, demanda per part dels veïns, i finalment va reobrir. El que passa que és això, de tant en tant s'hi fan coses, però tampoc és un espai que diguis una activitat...
Però, i quan s'han fet coses quan es va reballar allà Ah, o sigui, ha sigut, o sigui, és que és això, és l'entorn el que dignifica molt l'espai, diguem, no, si allà fossin quatre parets de ciment, escolta, al final, doncs quatre parets de ciment les pot posar a qualsevol lloc, diguem, no, però aquell aquell pati, diguem, aquell claustre i tal, en fi.
A més, pensa que el dissabte, per exemple, estava a la instal·lació del bar, al lateral, on van tenir una font que estava semienterrada, que ningú la recordava, que ni es veia, i estava perfecta. És a dir, hi havia una part de la gent que estava asseguda a les taules, les taules que havia, amb la gespa, doncs, prenent-se el que fos, hi havia l'altra part de la música, de la gent que estava allà escoltant o ballant o el que fos. Estava molt bé en quant a distribució en cada espai. També hem de dir que, clar, estem parlant d'aire lliure, per tant, si hagués plogut, malament rai, allò no s'hagués pogut fer, no? Però sí que té unes bones característiques, sobretot durant mig any, pràcticament, des del mes de maig-juny fins al mes de setembre-octubre, segur que allò pot funcionar perfectament. Abans, la part interior, clar, ara s'ha reduït una mica per la forma de distribució, però també és una sala d'actes en què es poden fer coses i se'n fan. I per tant, per exemple, espectacles de petit format, vaja, es poden fer tots, tots, seguríssim. Ara, clar, insisteixo, té que haver-hi una voluntat de fer-ho aquesta vegada. Sembla que sí. És veritat que hi ha un grup de gent relativament jove, gent que està en aquest moment entre els 30 i els 40, 45 anys, que estan agafant molt en sèrio i que estan intentant que això, doncs, funcioni de forma regular. Esperem que sí, perquè efectivament han de ser a la gent de la zona, aquests de la Floresta, els que s'hi posin. Si s'hi posen, allò pot funcionar, i tant. I tant que sí.
Algun comentari més d'actualitat? Lluís, que portes notes. No sé si volies dir alguna cosa, que potser es queda en el tinter.
No, volia... Ja hem parlat d'això, de la diferència del respecte d'aquesta famosa infermera de Texas i amb la pobra dona aquesta, la Teresa, aquesta patint
molt. Per cert, molt recomanable el 30 minuts que va fer ITV3, que va emetre TV3 més que fer-lo perquè era d'una televisió suïssa, de com Metges Sense Fronteres treballa a les zones més afectades.
Ni un infectat, em sembla, no? Entre metges entre...
Sembla que havien estat dos. Però amb un munt de persones tractades, és a dir, que els que en saben de veritat són els que de fet estan allà al territori patint i lluitant.
Per això jo no entenc el trasllat del missioner, és a dir, un missioner que treballa en una zona afectada, etc. En principi, bueno, no sé, jo conec algun missioner, diguem, i ells tenen claríssim que si passa alguna cosa i ells es queden allà, òbviament, doncs, amb la gent que amb la qual estan treballant dia a dia, vaja, això està claríssim. I a més, l'OMS desaconsellant el trasllat d'aquesta persona, i el govern espanyol, els més xulos que ningú, traslladant, doncs, el malalt sense curació possible, etc. Doncs, fantàstic.
El problema d'això és que, malauradament, i tenim experiències d'altres coses, s'han de morir 3 o 4 nord-americans perquè les companyies farmacèutiques tirin endavant el tema. És així.
Desgraciadament és així. Però el que es diu és veritat, vull dir, ja hi ha gent que està donant el callo cada dia a Àfrica.
Durant molts anys.
I no hi ha tants infectats en proporció, vamos, no, és que no té res a veure. Vull dir, serà que es fan les coses diferents o d'una altra manera, o no ho sé, però bueno, porten aquest malalt aquí a Espanya i a una infermera s'encomana mentre allà estan treballant cada dia.
Sí. Heu vist la imatge del moment en què baixen el cos del missioner aquest de l'avió, que surten tots amb el traje, i al final surt el pilot de l'avió amb màniga curta així virant-s'ho? És que, o sigui, és Marc Espanya, eh? És autèntic. Sí.
Escolti, no hem de deixar aquí perquè gairebé són les 10 i és moment de que arribi ja el butlletí, després el magazín. Bernat Picornell, Lluís Ribas i Eduard Gené, moltíssimes gràcies i molt bon dia. Que vagi bé.
Gràcies. Bon dia.